sinó que és aconseguir-ho tots dos.
Però llavors entreneu junts també? És a dir, perquè tens la impressió que l'atletisme, sobretot un atletisme de llargues distàncies com la marató, és un esport bastant solitari, no? Però llavors per entrenar també és probable que sigui bo, des del punt de vista psicològic també, tenir algú que t'hi vagi acompanyant, que vagi marcant ritme, que estigui allà, no?
Sí, ell, corrent al meu costat, no, però en bici quan fem doncs, les tirades llargues o quan anem a...
Clar, ell va en bici.
Sí.
És que és boníssim.
Molta gent se n'hi enriu, pobre, però...
No, però no per això, clar, però és que a veure, estem parlant d'una atleta olímpica, és que clar, també fa gràcia, a veure qui vol aguantar el ritme, també, no?
Sí, sí, és això que no és fàcil i, evidentment, doncs ell també havia sigut atleta fa temps.
Ah, però... ell era atleta, també?
Sí, però ja fa molts anys, però ho va haver de deixar ell per problemes també de salut i llavors...
Ah, sí?
Sí.
Problemes de salut.
Sí, per tema del cor, simplement.
Ah, del cor.
Que pot fer esport, però evidentment no competitiu, i per tant, doncs, els meus entrenos no els hauria de fer ell. I llavors,
clar, clar, clar.
Però bueno, ell...
Però va amb bici al costat.
Sí, amb bici i sempre... O sigui, no estic... Algun dia sí que vaig sola, però la majoria de vegades el tinc a ell al costat.
Amb... Això és una mica com quan parlem a vegades de les parelles que es dediquen al mateix i que treballen al mateix lloc de feina. Això segons com? Clar, perquè per tu... Per algú, el que fas tu seria un hobby que l'allibera de la feina, que és anar a córrer. Per tu és la teva feina i, a més, no vas sola, sinó que vas amb la parella. O sigui, es barreja feina, el hobby i la persona amb qui comparteixes la vida.
Sí, però jo sí que és la meva feina.
No hi ha un dia que dius, bueno, avui no agafis la bici. No. Me'n vaig sola a fer tirada.
Prefereixo sempre que sigui ell.
Sí,
per mi tampoc, sí que és feina, però...
Després d'una discussió, segons com...
No acostumem a discutir.
Ah, això està bé, és important.
Si estàs més seri un dia, doncs mira, ja almenys estàs acompanyat.
Ja ho veus. El que és segur és que formen ells dos una dupla d'èxit fa poc més d'un any. Al final del 22, a la Marató de València, van aconseguir això que sentirem ara.
Nos permitimos que estaríamos a un minuto del posible récord de España. Vamos a ver si está Marta Galimán por ahí. La tenemos ahí.
Rècord, rècord, rècord d'Espanya, temps de 2 hores 26 minuts 14 segons, 37 de marge sobre la marca que havies de superar, que era un rècord de l'any 95. Això hi pensava, el tema de superar un rècord deu ser el més excitant que pot passar en una competició, no? Fins i tot més que guanyar-la, segons com.
Sí, a més és això, que com que era un rècord que feia tants anys i hi havien hagut moltes atletes de molt de nivell que ho havien intentat i s'havien quedat a les portes, i clar, jo quan el primer cop doncs, ens ho van proposar era com algo molt, molt fort, o sigui que, no, que era com difícil somiar-hi, però vas entrenant, doncs, que vas millorant, que t'hi vas acostant i quan ho aconsegueixes doncs és algo, no sé, que sóc molt afortunada d'haver-ho pogut viure i va ser un dia molt màgic.
Mm. I ara el tema dels Jocs Olímpics, perquè això és la marca mínima, em sembla, no?, per poder anar als Jocs.
Sí.
Ara està garantit, tens plaça garantida als Olímpics de París o no?
No, perquè a més doncs, avui precisament era el campionat d'Espanya de marató a Sevilla.
Sí.
Hi han hagut dos nois que han corregut molt ràpid i realment ha augmentat. O sigui, si dèiem que fa 27 anys crec que no es batia el rècord d'Espanya, ara amb aquest últim any, ara ja m'he descomptat, però em sembla que som ja 7 o 8 atletes que hem millorat aquella marca.
Llavors, en l'últim any?
Sí, o sigui, jo crec que...
Però què ha passat aquí?
Soc afortunada de que he trencat una barrera que a vegades són barreres mentals, de que sembla que no t'hi puguis apropar en aquelles marques i fins que una persona ho aconsegueix, llavors totes doncs, milloren i aconsegueixen córrer amb aquests temps. Llavors, jo sent realista... No em serà fàcil anar als Jocs perquè hi ha moltes atletes que hem fet la mínima, llavors és tema del seleccionador, però bueno, jo tinc la mínima, jo vaig fer els deures i ara doncs, simplement doncs, esperar i que el seleccionador...
Ah, o sigui, ja no va de números i d'haver fet un resultat, ara va de que el seleccionador digui aquesta o aquesta.
Sí, evidentment la campionada d'Espanya té una prioritat, llavors per marques, doncs normalment és per marques, però bueno, sempre l'última paraula la té el seleccionador.
Clar, perquè tu no ets la campiona d'Espanya,
no.
Però ets la que té el rècord.
Ara ja no.
Ara ja no?
No.
Però què està passant? Què està passant?
Sí,
què és aquesta bogeria?
Una revolució de marques molt gran i...
Mare meva.
De fet, a València, aquesta última edició, una noia, la Magí de Mayuf, va fer el rècord amb 2 hores 21, o sigui que amb una marca...
Fa ràbia, ja... això, o és agradable, segons com?
No.
De pensar que és bo...
Jo crec que és bo que les noies vagin millorant i que hi hagi tant de nivell. El que passa és que aquesta noia, bueno... O sigui, m'hagués alegrat per totes les altres, però aquesta noia té una mica un passat sospitós. Es va detectar sospites de dopatge que estan... que no s'han sancionat, i llavors, clar, evidentment no hi ha sanció, jo no puc dir res d'això, però i a més és una marca que ja és 2021 és quasi a nivell mundial, que per les altres encara ens cau una mica massa lluny, perquè altres noies, o sigui, ara jo mateix ja estic, me sembla, cinquena o sisena al rànquing, altres noies han millorat la meva marca i per elles doncs crec que és superbo que hi hagi tant de nivell i que s'estiguin millorant les marques així.
Marta, si acabessis anant als Jocs Olímpics, què hauries de fer de preparació, una cosa molt específica, m'imagino, perquè seria, entenc, la primera Olimpiada.
Jo ja vaig anar als
Jocs anat,
de Tòquio.
Els de Tòquio vas anar?
Sí, en pandèmia van ser uns jocs.
Uf, complicats.
Bastant especials. No, la preparació per una marató, s'ha de mirar doncs les condicions climàtiques que hi ha. A París el circuit de marató ja el van publicar fa temps. Serà un circuit molt dur, molt de desnivell. Llavors doncs també hi ha un entrenament específic de força per això. Però és adaptar-te una miqueta al que et trobaràs i entrenar en aquest sentit.
Ella és la Marta Galimany, atleta que porta el nom de Valls per tot arreu, que no s'ha mogut d'aquí, que no s'ha anat a un centre d'alt rendiment enlloc i que podria ser que a l'estiu la veiéssim córrer a París en els Jocs Olímpics després d'haver marcat un rècord d'Espanya. Moltíssimes gràcies, Marta.
A vosaltres,
gràcies.
Un plaer.
Les 12:06. Hora d'actualitzar la informació. Sant Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
El PP gallec confia en aconseguir la cinquena majoria absoluta consecutiva per continuar governant a la Xunta.
Sí, fa només uns minuts el seu candidat, Alfonso Rueda, ha votat a Pontevedra i ho ha fet del tot convençut que mantindran aquesta majoria absoluta que van heretar d'Alberto Núñez Feijóo. Última hora amb l'enviat especial de RAC1 a Galícia. Arnau Mañé.
Sí, Rueda assegura que és optimista i no fa cas a les últimes enquestes que posen en dubte la majoria absoluta del PP. De fet, el candidat dels populars a la Xunta assegura que tenen coll avall uns bons resultats.
Hemos trabajado durante toda la campaña y antes para que sea así, y yo desde luego mis sensaciones son muy buenas, pero obviamente ahora vamos a esperar, es la gente que está votando y la que yo animo a votar la que tiene que decidir, pero lógicamente yo mis sensaciones son optimistas.
El resultat d'avui, més enllà de Galícia, també s'interpretarà en clau estatal. De fet, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també s'hi juga bona part del seu lideratge polític. Són les primeres eleccions des que fa un parell d'anys va deixar la Junta per fer el salt a Madrid.
Doncs aquest el missatge d'Alfonso Rueda, confiat de revalidar aquesta majoria absoluta i, de moment, primeres dades de participació, en concret d'aquestes tres primeres hores de vot, des de les 9 del matí fins a les 12, i amb una participació que sembla que és més alta precisament als feus del PP última hora. Des de Santiago de Compostela també, enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
Sí, exactament. On hi ha més participació en aquests moments és a les demarcacions d'Ourense i Lugo, els dos grans feus del Partit Popular aquí a Galícia. La participació en aquests moments és del 17%, és dos punts per sota de les eleccions de l'any 2020, però sí que és veritat que només hi ha un 70% de meses comunicades. De fet, fins a dos quarts d'una, totes aquestes dades no seran oficials. 17,04%, 2,38 punts per sota de les eleccions del 2020.
Pendents, doncs, de l'actualització també d'aquestes dades. De fet, d'aquí a 20 minuts hi ha compareixença, precisament des del centre de dades. Ara hi eren des de Santiago de Compostela, precisament per tenir el retrat complet de com està votant Galícia, almenys aquestes primeres hores del matí. Entretant, l'actualitat política a Catalunya també va lligada justament a Galícia, perquè Pere Aragonès s'hi ha referit a la compareixença que ha fet aquest matí, coincidint amb la visita del principal ministre de Flandes. El president de la Generalitat ha demanat que el resultat de les eleccions gallegues no influeixi el debat sobre l'amnistia. Aragonès considera que la llei que ha tornat a la casella de sortida del Congrés hauria d'avançar el més ràpid possible, independentment de la força que obtinguin el PP i el PSOE aquesta propera nit a Galícia.
La llei d'amnistia és tan important que està per sobre d'esdeveniments polítics com les eleccions gallegues. És evident que la llei d'amnistia per si sola té la rellevància, la importància i la necessitat de que sigui aprovada el més aviat possible.
El president de la Generalitat assegura que cada dia que passa sense aprovar-se hi ha nous casos judicials contra l'independentisme. Lamenta que si hagués tirat endavant el text fa 15 dies, sense el veto de Junts, s'hauria evitat el judici a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, els càrrecs d'Esquerra Republicana, pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. I a Rússia diversos mitjans apunten que el cos d'Alexei Navalny és el dipòsit de cadàvers d'un hospital a 50 quilòmetres de la presó on va morir el líder opositor rus. En concret, segons el diari Novaya Gazeta, Navalny és a Salehard, on ahir van anar part de la seva família, i allà els van negar que el cadàver hi fos. Les autoritats russes continuen sense confirmar, de fet, on és el cos. Això després que personal mèdic que hauria pogut veure'l explica que tenia hematomes que no encaixaven amb ferides de mesos o anys previs, sinó d'una agressió poc abans de perdre la vida, quan ja convulsionava. Els mateixos mitjans apunten que encara no se li ha fet cap autòpsia, tot i que les autoritats russes insisteixen que fa més de 24 hores que l'estan analitzant.
Esports: Barça i Real Madrid s'enfrontaran aquesta tarda a la final de la Copa del Rei de bàsquet. Última hora des de Màlaga, Damià López.
Presentació oficial de la final amb dos jugadors que seran protagonistes segur, els dos bases argentins, líders dels seus respectius equips, Facu Campazzo i Nico Laprovittola. Diu el blaugrana que l'equip arriba en un moment òptim per intentar aixecar la Copa.
Llegamos a la Copa nosotros muy bien, llegamos sabiendo qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que queríamos conseguir dentro de la pista, transmitir. Vino mucha gente de Barcelona, creo que nos sentimos como en casa en estos dos partidos y mentalmente estamos bien para el partido. Ahora hay que afrontarlo y desde el salto inicial jugar con mucha energía.
Tot i la càrrega de partit, Roger Grimau tindrà a disposició tota la plantilla. De fet, els dos descartats habituals, Pauli i Caicedo, aquest matí han fet un entrenament a banda al pavelló. Ambient gran de final pels carrers de Màlaga. El Barça busca avui guanyar la seva cinquena final de Copa consecutiva contra el Madrid.
I en futbol, el Barça és a 2 punts de la segona posició del Girona i a 7 del liderat del Real Madrid, que jugarà aquest migdia a Vallecas contra el Rayo després de la victòria ahir contra el Celta Balaí 2-1-2 amb dos gols de Lewandowski. A segona divisió, l'Espanyol és tercer, un punt de l'ascens directe després de golejar el Mirandés ahir per 3-0.
I el temps: es manté el cel serè a la major part del país, tret de les comarques de Lleida, on hi van arribant algunes bandes de núvols prims. Al llarg de la propera tarda s'estendran també a la resta del país, però no s'espera pas pluja. Els termòmetres es mantindran suaus, amb valors que la costa i el prelitoral tornaran a arribar a la marca dels 20 graus.
Les 12 i 11 minuts avui des de Valls. De seguida parlarem de calçots i vindran els figaflaues, però abans... Els informatius d'aquesta casa, segur que sabeu que Catalunya està en emergència per sequera, amb les reserves dels embassaments i dels aqüífers al 16% de la capacitat, i també que això ha obligat a aplicar algunes restriccions que, si ho voleu, podeu consultar al web sequera.gencat.cat i allà seleccionar-hi el vostre municipi. Doncs bé, evidentment hi ha petits gestos que ens poden permetre estalviar aigua, com fer dutxa en comptes de banyera o posar la rentadora només quan és plena. Cal que entre tots estalviem aigua, de fet és urgent, és un missatge de la Generalitat de Catalunya. Ara de seguida saludarem els figaflaues i parlem de calçotades, de les musicals i les altres. Però abans, alcaldessa, bon dia de nou, eh?
Bon dia.
És que durant la publicitat i el butlletí informatiu he provat unes ulleres, aquelles ulleres que em deia. No m'he marejat, cosa que és una gran notícia, però és aquestes ulleres, diríem, de realitat virtual, no? Per veure la diada de Sant Úrsula des de dintre de la plaça. M'ha semblat espectacular. Espectacular. I això què és exactament, aquest projecte?
Bé, aquest projecte ha nascut... El Museu Castell és un museu viu, un museu que va evolucionant, i just abans de Setmana Santa esperem que la gent que ens visiti, doncs, que ja pugui fer aquesta experiència immersiva amb unes ulleres virtuals, que es farà al final de la visita al mig de la plaça del Blat, perquè aquells que no... Com tu, que no has vingut mai...
Sí. Has de posar al mig de la plaça. Ja m'ho ha recordat 3 cops, alcaldessa, eh?
Doncs... Has de venir, ja t'he convidat.
No, però és que passa que normalment cau en programa, és que això és molt complicat.
Doncs podran viure des, com si estiguessin en una actuació, que estiguessin en una jornada castellera a la plaça del Blat. És la gravació de l'últim Sant Úrsula. Per tant, és una ullera que està en proves, però ho hem ensenyat amb algú, ha sigut dels primers que ho has vist.
Que bé, que bé.
També t'ho he de dir, clar... La gent es flipa.
Home, sí, perquè jo ja he flipat.
Et pots posar al lloc que està l'enxaneta, veus l'alçada.
Sí, sí.
El so dels baixos.
De fet, he de dir una cosa, que l'alcaldessa jo la tenia al costat i m'ha agafat un moment quan ha vist que aixecava el cap, perquè hi ha gent que es deu marejar.
No, perquè la visió, no vull avançar-ho massa, però la visió del terrat és que
no,
és...
Brutal.
Brutal.
Ha estat espectacular.
Llavors, clar, és un incentiu, però crec que és jo crec que serà l'estrella d'aquest museu casteller. Hi ha tota la història, però l'estrella serà aquest final esclatant amb aquestes ulleres virtuals.
I això serà aviat, eh?
Sí, abans de Setmana Santa.
Abans de Setmana Santa, sí. Això és aquí al costat. Perfecte. Moltes gràcies, alcaldessa, eh?
A vosaltres.
Gràcies per deixar-m'ho provar. Bé, d'aquí a un minut arribarem a 1:15 del migdia. Fem res, 2 minuts de pausa i de seguida parlem de més coses.
Ja és temps de calçotades. us esperem al Museu Casteller de Catalunya, a Valls, quilòmetre zero del món casteller. Un museu únic i imprescindible per conèixer i viure el món casteller en la seva essència.
Reserva d'entrades a museucasteller.cat i a la taquilla del museu, amb descomptes per tota la família. El nostre món, la teva emoció. Port Tarragona ha fet seus els objectius per al desenvolupament sostenible de Nacions Unides.
El Pla de Sostenibilitat del Port desplega els 17 ODS amb més de 80 accions per protegir el nostre entorn natural, amb l'objectiu de reduir en un 99% les emissions de CO2 de l'autoritat portuària al 2030.
Port Tarragona, port sostenible. Més informació a porttarragona.cat.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
RAC1 us està oferint Dia Lliure, amb Xavi Bundó des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El quilòmetre zero del món casteller, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de Port Tarragona.
Ara passen 2 minuts d'un quart d'una del migdia.
Quan suco, m'emociono, em poso a cridar. Quan suco, menjo, no puc parar. Quan suco, la vigilo i vaig salpicar. Quan suco, suco. Quan suco.
Això és tremendo, és que això és tremendo. Avui el Via Lliure que l'estem fent des de Valls i clarament no podíem marxar des d'aquí sense parlar dels calçots, les calçotades que en fi, que s'ha convertit en un fenomen de masses i ja no és només una tradició d'algunes zones de Catalunya, sinó que en fi, ha passat de celebrar-se en alguns casos en masies, a fer-se restaurants sense deixar les masies i fins i tot també se'n fan fora de Catalunya i per això volíem descobrir una mica la història i la sociologia també dels calçots. Hola Esteve Digiral, bon dia de nou,
Què tal?
Bon dia. No, tu vas ho vas tenir clar, quan et vam dir calçots, tu ja has de ser
és que
un número 1.
És pràcticament una religió, això dels calçots.
Això és molt important. I després ens vas dir, la persona que parla dels calçots, o una de les persones que parla millor dels calçots, és el convidat que ens acompanya.
Sí, sí, és, per mi es veu autoritzada, a més és algú que ens podrà posar el termòmetre de la temporada de calçots i de calçotades, que estan vivint, Xavi, un moment històric, no? Un gran sí. Moment, perquè vam patir molt amb la pandèmia, i afortunadament, vaja, presenta'l tu, Xavi, que tu qui manes.
No, home, és el president de la IGP Calçot de Valls, el Dalmàcic Clufent. Com estàs, Dalmàcic? Molt bon dia.
Hola, Xavi.
Un aplaudiment per ell per acompanyar-nos. I a banda, evidentment havíem de saludar els Figaflaues. Avui ens acompanya com a mínim un 50% dels Figaflaues. És el Xavi Cartanyà. Com estàs, Xavi? Molt bon dia.
Molt bé, molt bé.
Però ara l'altre 50% ja veurem si arriben, no? També, però...
Jo confio...
Estan in progress.
Sí, jo confio que sí.
Però si és així.
Està fent el vermutillo.
Sí, home, clar, clar. O igual està sucant, suqui-suqui, que diuen. És cert això que hi ha una... És un moment molt dolç, ara, el moment dels calçots i de les calçotades com a... Sí?
Sí, sí.
Costes el micròfon, que si no el centrem.
Sí, sí, ja havia... Enguany, jo crec que és la primera campanya que podem deixar enrere totes aquelles coses tan estrafalàries que es van passar.
Home, vam parlar-ho, crec, en l'època de la pandèmia, no sé si era amb vostè fins i tot. Clar, perquè és una cosa tan grupal i tan de compartir que en l'època de la pandèmia era una cosa impossible, les calçotades.
Sí, es va acabar en sec, el dijous o el dilluns comencen anul·lacions, arribem dijous, divendres, zero, ja està. I zero fins que va passar i tota la mandanga. Hi van haver unes iniciatives molt bones, que van ser uns receptaris, la gent va ajudar molt, és a dir, vam fer una crida des de la IGP i bueno, ens van ajudar i vam poder col·locar alguna cosa, però el que és els grans mercats i el gran consumidor, que era el que és la restauració, aquí va fallar, no?
Deixa'm la música aquesta de la salsa de fons, sisplau, Ivan, perquè crec que és una de les qüestions clau, que és que una banda que té tant èxit ara mateix com els Figaflaues hagin posat, hagin barrejat el que és la música més moderna, més que escolta més gent jove en l'actualitat, amb una cosa que és tan tradicional com la calçotada, no? Això ho teníeu clar per vosaltres, per una referència que és identitària de Valls, o per què exactament, Xavi?
Bueno, va començar com una broma. La broma comença per una qüestió geogràfica, no? Perquè som d'aquí i al final és, pues, una festa típica d'aquí.
Sí.
Però amb el temps veiem que, o sigui, el que pot ser una calçotada, pues, encaixava amb, pues, amb la música que estàvem fent durant el 2023 i també perquè quan estàvem vivint a Barcelona, quan estudiàvem, era com era una de les típiques excuses per convidar, pues, a la gent que no era d'aquí a venir a Valls.
Bueno, ja baixareu, no? Llavors, a fer calçotada.
Llavors, què millor, no?, que aquest títol per convidar la gent a venir a la nostra música i, a més, pues, potenciar, pues, algú d'aquí, on som.
És que, Xavi, tu dius la paraula calçotada a Barcelona.
Explota.
O a Girona, o a Lleida, i venen directament volant, no?
Sí, sí,
cap
sí,
aquí.
Sí.
És l'excusa...
Que això és una de les coses que també m'agradaria comentar després, és de si a Valls, bàsicament, la cosa es feia en cases d'amics, en masies, i llavors ha acabat sent una cosa de restaurants, no? Però deies que encaixa bastant bé... Mira, ara tenim l'altre 50%, un aplaudiment també pel Pep Velasco. Arriba't a temps. Quan suco, com estàs, Pep? Bon dia.
Què tal, bon dia.
Ara ens deia el Xavier que havia quadrat tot bastant, no? La idea de que sou d'un lloc, que és Valls, on hi ha una tradició com és la calçotada i que connecta bastant bé amb la música que feu vosaltres mateixos, no?
Sí, sí, sí.
Una curiosa coincidència, d'alguna manera.
A veure... tampoc és casual, jo crec.
No és casual, què vols dir?
Que és que ens ho hem fet venir bé, però perquè teníem les dues peces a mà, no? Anem a fer un disco i anem a fer una calçotada, no?
Clar, per vosaltres és identitat, la calçotada, o no? És a dir, allò que s'ha fet des de petit, amb grups d'amics, amb els pares, amb aquí i allà, o no?
Sí, sí. O sigui, com un tipus de festa i un costum, una tradició tal, com molt des de petits, com que... No sé, com una cosa que tens de tota la vida en ment, o que has viscut, has anat repetint...
Sempre anant a casa d'algú, o eren... de restaurant?
No, sempre...
A casa d'algú, eh?
Escolar, sí. I drets.
Com?
I drets.
Sempre drets.
A peu dret.
Dalmà, si està d'acord, eh?
Sí.
Acostis el micròfon, Dalmà.
Sí, la calçotada...
Es fa a peu dret?
A peu dret, almenys al començament ha de ser sempre a peu dret, perquè deia jo, un dia explicava que era l'única... Era el secret perquè... la cosa tiri avall, baixi, tranquil, i puguis aguantar fins al final.
No, ja ho he dit jo, que jo sóc de curta distància i m'obsessiono amb el calçot i ja no arribo a la carn de després, perquè hi ha d'haver-hi carn darrere, se suposa, no? No?
En teoria sí, clar.
En teoria.
Sí.
Bueno, fas cara com de que potser a vegades no has arribat tampoc.
No, és que també ara es fan versions veganes, no?
Es fan versions veganes?
O t'infles a pebrot i a catxofes, tal.
El disc teniu el filet, no, de fet?
Sí, sí.
No? Per acabar de rematar la festa. On estaves, Pep? On estaves?
Estava a un mercat a Sarral, m'havia oblidat que estava bé amb l'aniquí.
No. S'ha complicat el matí.
Estàvem dient si estaves de Vermutillo o més.
Que va, si ni he esmorzat. Vinc...
No s'ha esmorzat. A veure, un moment. Dos quarts d'una, eh? Doneu-li un entrepà. Ah, pobre Pep, perquè en tenim algun per allà, eh?
No, però un cafetet sí que estigui...
Pot ser que estiguessis dormint directament o no?
Que vas?
Ah, no, vale.
M'he llevat a les 6.
Que demano, o sigui, un cafè, dic, bueno...
Ah, sí, vas a les 6? Vaig rodadíssim, sí, sí.
Però què fas a les 6 del matí llevant? No m'ho crec. O sigui, la gent de la música no us lleveu a les 6 del matí. No
sé què estava fent, Xavi. Devia estar fent la salsa.
Sí, sí, sí.
Estaves fent la salsa.
Que avui té calçotada, no? I estaves tu fent la salsa. Apa, que tens cara de fer salsa, tu. Fas salses o no, tu? Pep.
Bueno,
no.
És més de sucar, saps?
Sí, sens dubte. Xavier, tu saps fer salsa de calçot o no?
No, ahir em vaig fer ja.
Tu n'has fet, eh?
Sí, sí.
Tu estàs inventant o no? Perquè no. Ja no sé què és veritat i què no amb vosaltres.
Ahir,
eh?
Sí, no, perquè ma mare n'estava fent i sí. Vaig dir, jo la faré millor que tu. I...
A la primera, no?
Sí.
Amb un punxolès, que una mica Figaflaua, no?
I no sé si ho vaig aconseguir, però...
No vas veure la cara després de la gent de tastar-la? Què van dir?
No, bueno, m'han quedat bé, eh? M'han dit, està bé.
Aquest aire, aquest aire. Tirem una miqueta més de música dels Figaflaues, va.
Ja
però si se'l posa ja es torna una princesa.
Vale, el nom de la calçotada va arribar abans o després de les cançons? És l'últim que poseu o és el primer que poseu?
Abans de Mossego, jo crec que ja...
Abans de Mossego?
Sí.
Clar, o sigui, hi ha moltes cançons que han sortit que ja estaven escrites, però encara no se sabia que anaven per la calçotada, però un cop traiem Mossego ja sabíem que faríem una calçotada. No estava clar què passaria.
Que de fet al final ja hi ha una pista a Mossego.
Mm-hmm.
Ja diem la calçotada, tal.
Mm. I per vosaltres, o sigui, per definir una calçotada, què és? Perquè ja no és només la trobada familiar amb els amics. Es pot complicar molt una calçotada.
Sí, es complica, sí.
Normalment... Ah, o sigui, normalment es complica.
Normalment es compliquen i...
Jo no volia, però... A veure, se m'ha complicat.
És una festa xula perquè té aquesta cosa de... A veure... No estem en horari infantil, tampoc, no?
Bueno, però hi ha nens, eh? A veure com...
Bueno, que t'emborratxes...
Et veig desubicat ara mateix, eh?
que t'emborratxes una mica al migdia, t'agafa la taja tonta aquesta del migdia, tal...
Simpàtica.
Llavors, clar, depèn de amb qui t'ajuntis, doncs la cosa es va allargant i es va fent gran.
Si tu t'has...
Gran.
T'has trobat a la calçotada del dia següent?
Sí, una vegada sí.
Bueno, un dissabte o un diumenge?
Per això tanquem el disc amb el Vermutillo.
Oh, clar, perquè s'ha de donar la volta sencera, no? Ah, està bé, està bé. Escolteu, com esteu portant tota aquesta fase, tot aquest any i pico que ho esteu patant tan bèstia i que, en fi, que segurament ha canviat la vostra vida de forma radical, no?, de cap per baix.
Sí. Ha canviat bastant i ho portem, doncs intentem portar-ho tranquil·lament.
I tant, que tranquil avui,
eh? Ja s'ha notat, Pep, que ho portes tranquil·lament.
Que t'has d'obligar, si no...
Ah, o sigui, ha sigut terapèutic, això d'avui, no?
Exacte, dic, avui munto polla. Avui...
Ho vaig parlar amb la psicòloga i em va dir que arribés tard, no? Per prendre-m'ho tranquil·lament. No, però sí que és veritat que dos nois de Valls, a més que segurament la vostra vida professional no passava per aquí, que no sé què us dedicàveu abans d'això, eh? Però de cop us canvia d'aquesta manera.
Bueno, pues res, o sigui, vas assimilant-ho cada dia. Realment no notes cap canvi en si d'un dia
no,
a l'altre. Però quan mires en retrospectiva, sí, no? I ara, pues... Pues contents i agraïts de poder viure d'això.
No, home, però és veritat que no deus notar gaire canvi, però d'un dia per l'altre igual, i no sé quan ho veu notar que passava això, vas pel carrer i et comença a mirar la gent i fer-te fotos.
Sí. Bueno, a partir de l'estiu, perquè clar, com que feien bolos, tal, quan acaba el bolo la gent et ve a saludar i a parlar amb tu, i bueno, allà comences a veure aquest rotllet de que la gent et coneix i vol xerrar amb tu.
Mm.
És això una mica.
Continueu vivint a Valls o no?
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, eh?
Sí.
I no us heu plantejat anar a un altre lloc o Barcelona? O sigui, abans no. Ho parlàvem amb la Mariona Escoda, eh? Però...
Sí, vam tornar. O sigui, nosaltres vivíem a Barcelona, estudiant, treballant jo també.
Què treballaves?
Bueno, era tècnic de so d'una empresa que feien doblatges de pel·lis, sèries.
Ah.
I no, doncs això, el moment que comença més o menys a funcionar, venim aquí.
En el moment que comenceu a patar?
Sí.
Però voluntàriament o perquè tocava o perquè ho sentíeu que calia?
Bueno, primer perquè l'allotjament no és barat.
Això és veritat. Això és veritat.
No, però, i després perquè...
Són gent pràctica.
Al mateix preu que a Barcelona tens un cotxitril, igual a Valls tens una masia per fer calçotades, no?
Sí.
Doncs com?
I després, Bueno, però estem millor aquí, realment, per currar, rotllo... Menys distraccions, més tranquil·litat...
Sí. No, perdoneu, amb lo de les distraccions jo avui ja no puc pensar a Pep en una altra cosa, o sigui... Deixeu-me seguir escoltant una mica de música dels Figaflaues, posa-me-la, va.
Em provocava amb la mirada quan parlava, jo notava i feia veure que no...
Dalmaci, una calçotada és una cosa que es complica també des de l'origen o no?
Sí, la calçotada és que tu has de passar bé, simplement, i ja està. Una bona calçotada és una bona amistat, uns bons amics, uns bons ingredients, un bon calçot, esclar.
Mm-hmm. Sens dubte, si no funciona això.
I nosaltres avui aquí compartint taula amb els Figaflowers des de la IGP Calçot de Valls, jo no m'encanso de repetir-ho, vull dir que aquí estem immensament agraïts.
O sigui, creieu que hi ha hagut un efecte Figaflowers en les calçotades de Catalunya?
Sí, i tant.
Sí, eh?
Home, són fantàstics. No ho dubtis.
Al màxim.
No ho dubtis.
Hi ha més ventes?
Sí.
Sí.
Sí. I han més
és que havia de passar això.
I durarà més temps.
O sigui, els heu posat de moda una altra vegada, això.
Sí, que passa que jo ja vi els hi deia l'altre dia amb una calçotada que ells van organitzar, no sé com la van acabar perquè en altres les del Consell...
No la van acabar, encara ha durat fins avui.
Exacte, no sé com se va acabar, nosaltres vam marxar, però en aquella calçotada jo els hi agraïa la col·laboració, però els hi deia que, a més de la seva música, el que has de destacar és que són molt bona gent, molt bons nanos. I, per tant, és molt fàcil entendre a ti i molt fàcil fer coses.
Somriuen, perquè jo crec que efectivament són bons nanos, però tenen una responsabilitat, una imatge pública que han de guardar, no? De no tan bons nanos,
no? No, sí.
Són.
Això ho sabíeu, que esteu tenint un efecte sobre les vendes de les calçotades o no?
A veure, no he vist les xifres, però...
jo crec, Xavi, que van a tant per cent.
No, però...
Això del Massi s'hauria de parlar... Jo estic venint aquí a liar problemes entre uns i els altres. Abans entre els de la vella i de les joves. Ara entre Figaflaues i la gent dels calçots. Ja us ho parlareu vosaltres, quin percentatge va cap a un cantó del royalty i de l'altre.
Si arribaven els 10 milions d'unitats que vau pactar, no? Quin era el rècord?
10 milions de calçots.
18
milions.
18 milions de calçots.
Si l'any passat vam certificar la IGP Calçot de Valls,
sí,
que inclou 4 comarques del Camp de Tarragona, 55 productors, i vam certificar 18.560.000 calçots.
Hosti, per favor.
Jo ja repeteixo moltes vegades...
Us estic veient el signe del dòlar als ulls, eh? 18 milions de calçots.
Bueno, una bona part d'aquests són...
Un centimet per cada calçot, els Figaflaues.
Sí, mig cèntim.
Mig cèntim.
I sobretot de gent molt jove, no, del Massi, perquè el que buscàveu també és... Hi havia allò de...
Sí, és que, perdona, Esteve, si la gent de Valls hagués volgut planificar una mena de campanya pública, molt pensada per veure com aconseguia que les calçotades s'acostessin al jovent de tot Catalunya i fossin una moda, no s'hagués pogut inventar una cosa similar al que ha sigut el disco dels Figaflaues.
Sí.
O sigui, com a campanya de màrqueting, encara que sigui involuntària, val molts calés, aquesta campanya. Sí.
I no l'hem cobrat, eh?
No l'heu cobrat, no?
No. Mira, però...
Era un altre dia que anaves despistat. I que podria saber... Era un contracte que et van posar i que anaves perdut, aquest dia.
T'explico una cosa, Javi.
Digues, digues.
Mira, ho dic per allò dels cèntims dels Figaflaues.
Sí.
Ma filla em diu, la Itzi em diu, hauries de parlar amb els Figaflaues, que som amics tal i qual. Ah, sí?
Una cosa, és que del Massi. No sé si els hi molesta, però tota l'estona està dient Figaflaues.
No, que ja ho havia après.
No, jo acabo de sentir una R claríssimament, Figaflaues.
El Massi ho diu amb carinyo perquè hi ha amistat.
Però és veritat que hi ha gent que us diu Figaflaues en alguns llocs, eh?
Sí, sí.
Molt bé.
Hi ha problema amb el tema Figaflaues?
A l'inici sí.
Ara sí, us molestava, eh?
No, perquè, o sigui, a nivell pràctic, perquè pensàvem, si se sent aquest nom públicament, a la gent li costarà trobar-lo.
Ah, per buscar-ho a Spotify.
Jo crec que ara ja més o menys ja te surt sol, llavors.
Sí, ja, poses figa i ja surt. Ja,
Xavi, amb això de Spotify...
No aneu-vos a buscar figues a internet, perquè llavors és un problema. Va, seguim.
Et deia...
No, és que ja us veig tot... A Valls esteu fatal.
La trucada amb el Pep i el Xavi...
Sí. Sí,
escolta, ens hauríem de veure. Vam fer una reunió sèrie, diguéssim.
Però a posteriori del disc, eh? O abans?
No, abans.
Ui, si ho veig que estava tot planificat.
Oh, claro.
Però si m'esteu enredant de mala manera.
I la gràcia de l'assumpte està en que no va costar ni un minut ni un segon de trobar punts en comú, de trobar interessos comuns i d'entendre's a la perfecció, sense acabar de dir els cèntims aquest.
I es parlarà en d'altres escenaris.
És dir, molt bé, molt bé.
Dels dos, qui menja més calçot? O sigui, si anéssiu a la competició del concurs de calçots, qui dominaria millor?
El Pep, potser.
El Pep, potser.
Jo diria que tu, imagina.
No tenen res a fer amb l'Adrià, no?
En realitat no n'hem menjat mai. Ha sigut aquest any que m'ha volgut.
Saps que tota l'estona estic notant olor de calçot i pensava, però d'on ve? I és aquest croissant de calçot que ens han portat per aquí. Sabíeu això o no? Hosti, estupendo. Mira, ara que hem citat l'Adrià, Adrià Wersing, molt bon dia.
Hola, bon dia, tingueu.
No dic bé el nom, oi, Esteve?
Sí, Adrià, no? Wersing?
Wersing, no?
Cada any t'ho preguntem, Adrià.
Sí, és tremendo.
Algun any no l'encertarem.
No m'ha après res. És el gran campió mundial, no? No sé quantes vegades has guanyat el concurs de la Gran Festa de la Calçotada.
Jo que tinc, jo he comptat unes 14, però diuen 13, però bueno, és igual.
Diuen 13, tu has comptat 14...
No té més importància.
Jo el guió en tinc 12, o sigui que minut que va, minut que perds un campionat. Escolta, sabeu quants... Teniu el control de quan, quin és el rècord mundial de menjar calçots o no?
300 i pico, no?
Quan?
300 i pico.
300 i pico, Adrià?
Sí, uns 325 o 330, el que passa que era per pes, això. Això va per pes.
O sigui, el del número és igual, aquest, no? Llavors, el pes, de 300 i pico, el pes quan és?
5 quilos 800.
5.800, eh? Quasi 6 quilos de calçots d'una tirada, eh?
Sí, sí. Un nadó, neix algú i...
Pues, mal, Adrià, per favor. Bueno, això ja ho deia, el García s'han comido el niño Jesús por los pies. Doncs literalment s'han menjat el niño Jesús por los pies.
I després l'evacuació, què tal és?
Això és la pregunta que ningú li vol fer, però endavant l'he fet al Xavier. Què tal, Adrià, l'evacuació?
Tot bé, perquè com que ja porto molts campionats a sobre, ja està tot molt apamat, ja sé el que he de fer.
Ja saps què has de fer? No vull saber què has de fer, és igual, Adrià, de veritat. Gràcies. El que potser no sabeu és que l'Adrià Huerzin, campió 12 o 13 o 14 vegades i que el rècord el té en gairebé 6 quilos de calçots menjats d'una tirada, que això quanta estona és, els 6 quilos?
En 45 minuts.
45 minuts, va. De veritat. És fill d'un digestòleg.
No, això també és un bulo. Això és un bulo.
Ah, sí?
El meu pare era cirurgià. El que passa que ho vaig dir el primer dia i potser algú no ho sabia escriure i van dir digestòleg. I és bulo
doncs
a través de los años.
No em pots corregir perquè quedava molt bé això ara. No, o sigui, és cirurgià.
Sí.
Bueno, però estomacal o de qualsevol altra cosa?
De tot, de coll cap a baix.
De?
De coll cap a baix, t'obre tot.
Bueno, doncs ja està, ja inclou això. Però ell també ha participat, o ell és un gran menjador de calçots,
sí,
o no?
Sí, va participar i va quedar segon i tal, i després ja li vam prohibir que participés.
Bueno, que aquesta és una altra que hi ha gent que no ho sap, que es van canviar les normes per a l'MVP de l'Adrià Huerzin, no? O sigui, perquè com que guanyaves cada any van dir, bueno, aquest senyor no pot participar cada any.
Bueno, pues mira... Pues mira, em deixen descansar i vinc amb més ganes. Quan vingui amb més ganes.
L'any que ve vindràs, no, Adrià? L'any que ve sí, no?
Aquest any no li tocava.
L'any que ve, intentarem... Jo la meva idea és 3 edicions més i després ja hi ha un fill meu que compres 18 i veure el meu fill participar.
No fotis, home. Cada 2 anys has de venir, Adrià. No ens fas.
Sí, bueno, vindré a veure el meu fill.
Però perdona, el teu fill quina edat tindrà? Dius 18.
Sí, 18, ara té 10, i entra com una bèstia, pues, quan tingui 18, d'aquí 4 sí. edicions.
Tu et retires quan el teu fill entri a la competició?
Sí, evidentment. Relleu generacional i passo a...
És fort, eh? Sí. Li queden 3 calçotades a Adrià Huerzin, eh? Exacte. Quan dius que el teu fill menja com una bèstia, és el teu nivell, per entendre'ns?
Bueno, té 10 anys i jo li veig un bon saque.
10 anys, quin és el rècord del teu fill?
No, o sigui, la calçotada al concurs no es pot...
No, però a casa deus, però, bueno, com a bon professional, a casa deus estar comptant a casa els calçots que menja.
No els contem, però veig que té gana.
Té, home, a veure, que també si tens un pare que se'n menja 350, pues lo mínim és intentar-ho també. En fi, Adrià, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
Igualment, a vosaltres.
Que passeu bon dia. Adéu. Ai, senyor. No esteu al nivell, no? De l'Adrià.
Gens.
No, gens. No. Per anar acabant, la calçotada és de Valls? O sigui, el naixement de la idea mateixa de la festivitat d'anar d'una casa a una altra, una masia a una altra, és pròpiament de Valls, més enllà de la IGP?
Sí, la Valls és la ciutat origen de la calçotada, Valls és el rovell de l'ou de la calçotada, del calçot, i és aquí i a la seva comarca, allà on des de sempre, nosaltres sempre expliquem l'origen amb el xat de Benages, a la meitat del segle XIX, i les famílies pageses tenen aquest costum, que a les masies de Valls i comarca mengen aquesta ceba, aquests grills de la ceba que nosaltres en dèiem, o quin diem abans, sempre dèiem ceballots. I...
Abans de dir-ne calçots eren ceballots?
Abans eren ceballots.
Ah, hosti, li veu de canviar el...
Sí.
El naming.
Exacte, i aquest nom, doncs, el calçot s'ha anat imposant i és el nom que emprem ara. Per tant, sempre a la comarca, sempre a les famílies, i per això diem que, a banda de la qüestió de la restauració, una bona calçotada és aquella que la fem amb una masia, amb els amics, amb una trobada, aquella que té els ingredients bons de os, perquè la salsa és amb oli verge d'oliva d'una d'o, amb fruita seca, amb el calçot d'IGP, el calçot de Valls, perquè és aquí, allà on fa 30 anys, enguany, el 24, farà 30 anys que vam iniciar aquesta idea d'un segell de qualitat del calçot. Per tant, són molts productors, molts consells reguladors que hi ha al darrere, molts projectes que tirem endavant contra la sequera, o per avançar-se a la sequera, per avançar-se amb les realitats d'ara, aquest relleu generacional que deia abans el Bessenberger,
Adrià Wersing.
Adrià, abans deia l'Adrià que tenia relleu generacional a la pagesia noia.
Costa. No, aquests dies n'hem parlat molt d'aquesta qüestió. Exacte. I més que n'haurem de parlar, evidentment.
Exacte, per tant, és dir, bueno, hi ha totes aquestes qüestions que des de la IGP sí que volem tirar endavant, volem defensar, i el calçot, en qualsevol cas, és aquella fruita, aquella verdura que neix a Valls i comarca.
Acabo només, el salt de les masies als restaurants és una cosa bastant recent o no?
Bueno, el del recent és aquella cosa que dius recent, a què deu ser recent?
Depèn de com t'ho miris, sí.
Clar, no? Aquest salt de masies a restauració sempre el fixem a la meitat del segle passat, del segle XX, quan a partir dels anys 60 i unes accions que unes agrupacions artístiques, una que es diu de l'Olla, doncs fan molta propaganda d'això, i la creació aquí a Valls dels grans restaurants. És a dir, abans a Valls no hi havia restaurants de molta superfície, i és a partir d'aquests anys 60 que es construeixen aquests restaurants, que abans que l'embrió era el restaurant dins de ciutat, i per tant tota aquesta conjunció de coses fa que la calçotada agafi aquesta volada a partir de tot tombant dels 60 cap aquí.
Acabo, només em pregunto pels Figaflaues, que evidentment té una pila de concerts aviat, a l'abril a les Trenes, al Cruïlla, a Camprodon, al Satèl·lit Fest, al Pirata Festival, bueno, l'estiu que ve serà una bogeria, suposo.
Sí, però el primer que fem el 6 d'abril a la Mirona serà primer i serà especial.
Serà especial, eh?
Queden avui 50 entrades.
Jo ja la tinc, Xavi. Jo ja la tinc.
No l'has comprat ara, eh?
No, ja
la tenies, eh? Serà especial perquè és com l'obertura, diguem-ne, de la campanya, de la calçotada?
Bueno, de la gira, dius. Sí, però no serà el mateix concert que farem tota la gira.
Oh,
però
què tindrà, llavors?
Bueno, serà especial.
No diràs?
No. La gent, no, però a les Trenes i a l'Apolo, són pagant en sala i tal, pues serà
hi haurà extras.
Hi haurà pebre.
Hi haurà calçot. Tirareu calçot al públic? O algo, salsa?
En algun moment ho hem plantat.
Perdona, si has fet la salsa i ja la saps fer ara, ja la domines, una mangareta...
Sí, però és car al final.
Ja, això sí. Vols dir que no et sortiria a compte el concert, segons com. Escolta, i última cosa sobre el tema de la calçotada, ja no només del disc. Hi ha una certa superioritat moral des de Valls, en el sentit que si tu et convidessin ara a Girona, farem una calçotada a Girona. I aniríeu o faríeu... No, a veure, no m'insultis.
En Girona no, però en Barcelona sí.
Sí, eh? No aniries a una calçotada a Barcelona. M'ha semblat que hi ha hagut un
aplaudiment. I si vas...
Ojo, eh? Hi ha hagut algun aplaudiment per aquí, eh?
I si vas, t'entra com que comences a analitzar i a criticar una mica.
Ah, sí, eh?
Sí.
Que no, no. Que no ho fan bé, no?
Si pot, si pot anar, però cuidado si menges allà, eh?
El Wersing no competeix a Barcelona, vols dir, no? Perquè llavors igual l'evacuació seria més complexa.
Aquesta setmana de promo, que vam fer, o sigui, fa dues setmanes o tres, vam fer entrevistes i tal, en lloc que ens portaven calçots ja fets a Barcelona. I vam arribar a provar unes coses.
Home, jo he vist que ara hi ha molt d'això, que sigui calçots en tempura i calçots amb no sé què i amunt i avall i tot això, no?
No, però no per raro, eh? Si no era, era calçot normal, però es veia que no...
Que no estava bé, allò.
No era ICP.
A veure, que et diria que tampoc... Molt jo no bé, sé si en un entracte...
Molt bé, clar que sí. Ho veus com s'entenem, no?
Està pactadíssim. Ah. És que és increïble. Hi ha una mà, acabo de veure per sota la taula que s'han passat un sobret. És brutal,
ja, ara que som aquí, deixa'm una cosa, només res, un segon. Mira.
Què és això?
Aquest és el logo de la IGP Calçot de Valls,
sí.
Però que, a més, aquest logo està fabricat aquí mateix amb una empresa que es dedica a fer impressions en 3D.
Proximitat.
Proximitat al màxim. I, a més, són els alumnes de l'escola de formació professional, mm-hmm. que enguany també tenen un títol,
sí.
d'impressió en 3D.
Molt bé.
Tant és, escola, empresa, IGP, Calçot de Valls, Figa Flowers, i això és...
Veus? Ha tornat a dir la R, sí o no? Figa Flowers? Jo ho he sentit.
Bueno, és igual. I això, Javi, és pel programa per vosaltres.
Oh, que bé! Moltes gràcies. Mira, doncs l'aixeco així...
En nom de tots els productors.
Sento gairebé aixecant el trofeu, eh? En fi, Esteve Giral, moltíssimes gràcies. Dalmasi Clofent, el president de la IGP Calçot de Valls, Pep Velasco, Xavier Cardanyà, de veritat, moltíssimes gràcies.
Igualment. Salut.
Fem una petita pausa i de seguida ho rematarem tot plegat abans d'arribar a l'embalat de mossèn.
Ja és temps de calçotades. Us esperem al Museu Casteller de Catalunya, a Valls, quilòmetre zero del món casteller. Un museu únic i imprescindible per conèixer i viure el món casteller en la seva essència.
Reserva d'entrades a museucasteller.cat i a la taquilla del museu, amb descomptes per tota la família. El nostre món, la teva emoció. Port Tarragona ha fet seus els objectius per al desenvolupament sostenible de Nacions Unides.
El Pla de Sostenibilitat del Port desplega els 17 ODS amb més de 80 accions per protegir el nostre entorn natural, amb l'objectiu de reduir en un 99% les emissions de CO2 de l'autoritat portuària al 2030.
Port Tarragona, port sostenible. Més informació a porttarragona.cat.
Els Watson aterren a la sala gran del TNC. Josep Maria Mestres dirigeix l'obra de Laura Waite, que recupera la novel·la inacabada de Jane Austen. Una comèdia britànica brillant i enginyosa, amb un repartiment de luxe format per 18 intèrprets. Els Watson. Fins al 17 de març, al Teatre Nacional de Catalunya.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC1 us està oferint Dia Lliure amb Xavi Bundó des del Museu Casteller de Catalunya a Valls, el quilòmetre zero del món casteller, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de Port Tarragona.
Passen ara 2 minuts de 3:15 del migdia. Bé, abans que vingui l'embalat de mossèn Nin, continuem amb aquest programa especial des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. Ja ho veieu, és terra de músics i ho hem estat parlant. Avui volíem parlar també d'una figura que va néixer aquí l'any 1896, Robert Gerhard, un compositor a qui durant molts anys es va ignorar i van ignorar la seva música. Fins i tot Lluís Millet, el fundador de l'Orfeó Català, va considerar-lo un pseudomúsic. Però amb el temps s'ha... sabut valorar la seva obra, sobretot a nivell internacional, i fins i tot actualment se'l considera pioner, atenció, de la música electrònica a Europa. Aquest és el que sentim, és un fragment de l'obra Calígula. Els efectes que creava en Robert Gerhard els aconseguia al seu estudi, gravant en cintes reaprofitades d'altres gravacions. Mireu el que se sent ara. I jugant amb sons nous, no li agradaven, però els sons generats electrònicament. Preferia manipular sons reals i transformar-los. Qui va tenir la sort de conèixer-lo va ser el seu nebot, en Ferran Gerhard, que avui ens acompanya per parlar de qui va ser i què va significar l'obra del seu tiet. Ferran Gerhard, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos al Via Lliure. Un aplaudiment per ell, sisplau. Per una figura La de Robert Gerard, Gerard escrit amb G-R-H-A-R-D, per tant, un cognom que ja es veia que era estranger, que era forani, no? D'on venia la família d'en Robert Gerard?
Doncs el meu avi, o sigui, el seu pare, era suís-alemany, de la ciutat de Brinnau. I la meva àvia era alsaciana, però havia viscut molt temps amb uns familiars seus a Versalles.
Sí, que Déu-n'hi-do, per una banda i per l'altra.
Sí, exacte, tots dos van vindre, el meu avi va vindre perquè hi havia era quan hi va haver la passa de la filoxera que matava tota la vinya.
Sí.
I resulta que aquí a Espanya i aquí a Catalunya no havia arribat encara, però a França sí. I llavors, doncs, el meu avi va vindre per fer pràctiques comercials en una casa, la casa Verger de Vilafranca, que em sembla que encara existeix. I allí, doncs, hi estava passant una temporada l'àvia, que era una neboda de la família Verger. Llavors es van conèixer, es van casar, i llavors van muntar un comerç aquí a Valls, concretament un local que hi havia allà a la carretera de Montblanc.
I la passió per la música on li agafa el seu tiet?
Bueno, de molt petit hi ha una anècdota que, doncs, un dia es va escapar de la vinyera que el cuidava i va seguir un manubri, una persona doncs, d'aquests que llavors en aquella època anaven a vegades pels carrers amb un piano que anaven fent rodar una maneta i anava escoltant la música.
Ah, ostres, sí.
I llavors doncs, ell va estar escoltant-lo i quan aquell organista va marxar, el va seguir carretera enllà.
Sí, com si fos el flautista de Melín, una mica, no? Emportant-se la canalla, en aquest cas?
Sí, sí. Doncs,
a través de la música.
I llavors, fins que aquell se'l va treure del damunt, i llavors es va quedar plorant a la cuneta, i afortunadament va passar un metge de Valls que el coneixia i el va portar a la família. O sigui, que això era molt jovenet, és clar.
Clar, o sigui, que es va quedar fascinat ja per la música de jove, sí, sí. I llavors va començar a experimentar.
I
va
després,
ser... Sí, digui.
I després sempre va tindre ja interès per la música. Molt jove.
Va ser un músic incomprès, en Robert Gerard, aquí almenys?
Sí, aquí, potser als altres llocs també, perquè clar, la seva música era molt innovadora, la música de decafònica amb Schoenberg, llavors tot just començava, i doncs, esclar, doncs, era una mica desconegut, i el que comentava abans de que alguns el consideraven, inclús es va en un article en Millet, va arribar a dir que allò no era música.
Que no era música, no? En Millet va dir això, no?
Sí, esclar.
Però en canvi, amb els anys, se l'ha considerat pràcticament pare de la música electrònica, que és la música que ara mateix té més presència.
Sí, efectivament. I després aquí, durant el franquisme, esclar, aquí Valls era poc conegut, perquè doncs, llavors ell estava ja a Anglaterra, donava molts concerts a través de la BBC i la BBC, junt amb Ràdio Andorra, Ràdio París i alguns altres, eren emissores que aquí estava prohibit escoltar-les perquè doncs fent propaganda contra el règim.
Clar. Sí, però ell se'n va cap a Anglaterra, cap a Cambridge, no? Entenc que derivat de la Guerra Civil, perquè ell si és nascut a l'any 1896, vol dir que, que als anys 30, que és plenitud, no? Quan ell té 30 i escaig, és quan peta la Guerra Civil espanyola.
Sí, doncs sí, exactament. És que ell, quan va acabar la guerra, estava, no, ara no recordo quin país, en un congrés de música i això. I després li vam aconsellar que no tornés.
Bueno, això... Per què li van aconsellar que no tornés?
Bueno, perquè aquí, clar, el seu germà Carles havia sigut diputat de la Generalitat i això ja era suficient llavors perquè comprometés a tota la família, no? I d'això... I llavors, doncs, aquí... El meu pare es va trobar amb una ciutat... Primer, el meu pare, doncs, bueno, no ens vam haver d'exiliar perquè, doncs, el meu pare, més o menys, estava bé amb tothom. Durant la guerra havia mirat d'ajudar tothom qui pogués, tant d'un costat com l'altre. Un exemple, per exemple, el Josep Maria Fàbregas, que va ser després alcalde de Valls, havien cridat a files l'exèrcit republicà, i quan va ser al front, va desaparèixer. I llavors, esclar, la família estava molt preocupada perquè no sabien què havia passat. I el meu pare, a través del consulat suís, va aconseguir localitzar el bando franquista, que on inclús va tindre un grau oficial, no sé si capità o què, doncs es va saber que estava bé. I a més, inclús va aconseguir doncs a través de fer arribar correspondència amb la seva família a través de la valixa diplomàtica del Consolat Suís de Barcelona. Això per un cantó. I després per l'altre costat, per exemple, Josep Maria Magrinyà, que havia sigut alcalde de Valls, no havia fet res mal fet perquè havia ajudat molta gent, però doncs després de la guerra el van detindre i el van condemnar a mort. I llavors, doncs, junt amb el meu pare, junt amb un sacerdot, que em sembla que es deia mossèn, si no recordo ara, doncs van intentar mirar de salvar-lo. I en aquest judici, precisament, doncs, quan hi havia el fiscal, que quan miraven de defensar el Josep Maria Magrinyà, doncs va dir que amb ell, com que els rojos li havien mort dos fills, que tot el que es digués a favor d'aquella persona no, doncs no es podia, no es podia tindre en compte.
Vaja, que era un risc claríssim el retorn cap a
Catalunya. Clar, en aquell moment s'havia decidit si el tiet Robert tornava o no.
I van dir que no, que millor que no.
Consellar que de moment no.
Va arribar a tornar en Robert Gerard a Catalunya?
No, va tornar als estius, en plan de vacances, això, però...
Per quedar-se a viure mai, eh?
Havia quedat-se a viure, no, perquè llavors, esclar, estava doncs, molt ben reconegut a Anglaterra, aquí... Doncs el desconeixem, per això, com dit abans, que no.
Si en el mateix moment, en aquella època franquista, el Regne Unit, Robert Gerard, que a més pel nom, potser es devien pensar que no era ni català ni espanyol, no? Perquè...
Sí, això del nom...
Robert Gerard, no? Deu ser, vull dir...
Això de que es deia... Ell es posava Roberto.
Es posava Roberto?
Per què, sí. I alguns pensaven que era per doncs, desafecció amb Catalunya. No, no era per això. Per què? Robert, en català, i Robert, en anglès, s'escriu exactament igual.
Clar, que es pensava, es podrien...
Ell ho feia perquè va posar Roberto, perquè no volia que passés...
Com anglès.
Per anglès. No sé per què, això, no sé per què. Jo no li havia sentit dir mai res contra Anglaterra, no sé. Potser podia ser...
No, però era una forma de la seva identificació amb Catalunya. De fet, el contrari, no? Perquè algú pensaria Roberto, clar, pel règim, i no, i era el contrari. Era per separar-se dels britànics, clar, dels anglesos. Pues, per tant, en aquell moment, durant el franquisme, era un tipus molt conegut a Anglaterra que feia concerts per la BBC i a Catalunya ningú sabia qui era.
No, bueno, els seus amics, sí, alguns coneguts, doncs...
Ostres!
S'ho deien, escolta tu, que tal dia hi ha el concert de Robert Gerard.
I, bueno... I quan va començar a canviar això i va començar a ser una mica més... S'ha fet una feina de reparació des d'aquí.
Bastant més tard.
Però... O sigui, han passat dècades, no?
Sí, després inclús el començament de la democràcia, doncs clar, com que fins llavors havia estat reconegut. I la seva música era difícil de tocar, inclús, doncs va tardar una mica, després no, després ja van... Inclús en unes festes de la Candela van vindre uns... la BBC a fer un reportatge sobre ell i va ser quan doncs, aquí llavors van dir tothom el va conèixer ja. No?
Però llavors això ho va arribar a veure el seu tiet? Que hi havia un reconeixement a casa seva?
No, això no.
Això no ho va poder veure mai?
Va morir l'any, sí, l'any 1970.
El 1970, ja, encara en franquisme?
Sí.
I per tant mai va saber que aquí hi hauria un quartet posterior, que seria el quartet Gerard i tot això?
No, de cap manera no va saber això, no.
Què hagués pensat?
Bé, suposo que li hauria agradat molt.
I per la família com ha estat aquesta no sé si reparació d'alguna manera, no?, de la figura també des de Catalunya.
Home, molt satisfets, esclar.
Home, m'imagino que és d'aquestes coses difícils de portar, no?, perquè el tiet ha mort a l'estranger, ha estat víctima de la dictadura i a sobre no el coneixen aquí.
Ja.
No, evidentment. Pel que fa al llegat, el seu llegat s'ha conservat bé?
Sí, afortunadament sí. Quan va acabar la guerra, el seu pis de Barcelona, que em recordo que era un pis, era un, llavors una casa de camp, ara suposo que està dins del casc urbà, que em penso que li deien el barri de la Salut de Barcelona. I jo em recordo que hi havia anat i que hi havia una galeria que donava el tom a tot l'edifici. Doncs bé, allà quan va acabar la guerra, allò van saquejar. Clar, què van prendre? Van prendre tot el que tenia un valor i fàcil de prendre, coberteries, tot això...
Costes una miqueta més el micròfon.
Sí, coberteries i tot això, perquè doncs, ell estava fora, esclar, que estava... Que no era Anglaterra encara, bueno. I llavors, però bueno, els mobles, que eren molt grossos, doncs no els van prendre i es van poder recuperar en altres. I les partitures... Tampoc no en van fer cas d'allò, sortosament. Llavors el meu pare va aconseguir que el consulat suís ho presentés com a béns d'un súbdit suís i ja no van tocar res més, i llavors ho vam tindre tots a casa i després ho vam donar a l'Institut d'Estudis Vallencs.
Aquesta és la història increïble d'en Robert Gerard, una persona que va ser reconegudíssima, que és un pioner de la música, que ara mateix es marca el ritme a tot el món, que és la música electrònica, i que ja des dels anys 30 promocionava d'alguna manera en les seves beceroles a nivell internacional amb un gran paper, un gran coneixement a la societat britànica, mentre a Catalunya, a la seva terra, a Valls, era un absolut desconegut, evidentment víctima de la foscor del franquisme. Li agraeixo moltíssim en Ferran Gerard, que és nebot d'en Robert Gerard, que el va conèixer personalment, evidentment. Qui vulgui pot recuperar el documental que es diu Revolutionary Quartet, l'enigma Gerard, al 3CAT. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, senyor Gerard.
Ja de què?
Quan arribem pràcticament a la una del migdia, avui des de Valls.